Empar Moliner, bon dia i moltes gràcies.
No, home, gràcies a tu.
Com estàs?
Bé, bé, aguantant aquí el xàfec.
Aguantant. Et sents...
No, sí, sí.
Com et sents? Una mica... estranyada? Espantada?
A veure, com dir-t'ho? És a dir, jo ara sentia que dèieu aquí a la tertúlia, si fas això, t'has d'esperar el resultat. Jo m'esperava... A veure, jo sempre que faig seccions, les seccions que faig en aquest programa, quan són, o bé en castellà, quan les faig en castellà, gravades les faig en castellà, o bé, quan tenen elements de trets o plats, que és molt visual, llavors donen moltes voltes i van a Madrid i se'n parla d'aquestes seccions, se'n parla de la manera que sabem. És a dir, si jo hagués dit el mateix que vaig dir, que és, si les famílies... que no tenen llum i gas, no es poden escalfar perquè el Tribunal Constitucional ho prohibeix, s'hauran d'escalfar amb la Constitució, cremant-la. Això és el que jo vaig dir. Si ho hagués dit i no ho hagués fet, segurament no hauria passat res. Me'n penedeixo del que ha passat? No ho sé, diria que no, perquè, sincerament, Basté, crec que és molt bèstia que no estiguem fent res per aquesta gent, que podríem fer alguna cosa per ells i no ho fem perquè el Tribunal Constitucional ens ho prohibeix. Em sembla terrible aquesta la qüestió. Llavors jo ho volia explicar, és un espai com de sàtira, com dieu, on parlo d'aquestes coses, d'aquestes, de vegades de refugiats, de vegades de sobiranisme també, però aquesta no és una qüestió sobiranista, per exemple.
La vicepresidenta del govern acaba de piular fa uns moments, Neus Munté, res més ofensiu que un govern entengui que impedir talls energètics a persones vulnerables és inconstitucional. Bon dia, Empar Moliner.
Ah, ostres, no ho he vist, és que clar, fa estona que no miro el Twitter perquè esclar, els legionaris de Crist ja m'estan dient que em cremaran a mi, però ho agraeixo perquè crec que si no fem res ara per tota aquesta gent, la història ens condemnarà. No podem no fer res, perquè tots aquests que estan parlant, dient que això és ofensiu per la Constitució, per Espanya, no sé per què, tenen llum, tenen nens que fan els deures amb llum. No sé si algú de vosaltres, de petit, ha passat fred. Ostres, és molt bèstia i no ho podem permetre, estem parlant de nens. Però vaja, ara no vull dir ara fer un míting sobre això. Però crec que tots nosaltres no podem quedar tranquils, deixant-ho passar.
Estàs convençuda que hi ha molta gent, com comentava ara el Pere Mas, que segurament no ha vist ni el vídeo?
Clar, clar, això és evident. Però contra això no es pot fer res, eh? És un signe dels temps. Però igualment, si l'haguessin vist, què dirien? Que també se n'ho fes i llavors... És a dir, potser jo sóc una persona que no s'emociona gaire pels símbols. Per exemple, és a dir, quan el Boadella va ensenyar el cul amb la senyera, a mi això m'és igual. Que cremin banderes, fins i tot la meva, a mi no em fa res, però entenc que hi ha gent que segurament la idea d'estar cremant el meu llibre sagrat, doncs l'ofèn. I jo pensava, ara la Constitució ha agafat el relleu del que era la família reial als 90. Als anys 90 no es podia fer broma de la família reial, i recordeu allò del Mikimoto. I ara, en canvi, mireu la normalitat al Polònia, i moltes vegades amb una crueltat extraordinària. Però ara la Constitució és el nou text, no? És el nou text sagrat.
Com a anècdota, és veritat que, que no era la Constitució, no era un tom?
No, clar, era de Trezzo, clar, clar, clar.
Era de Trezzo.
Era un llibre de Trezzo que crec que era el llibre Com construir un gallinero. Que teníem allà... Jo quan demano als companys de Trezzo que em facin una cosa de Trezzo, doncs me la fan, no? I llibres falsos en fem molts, moltes vegades.
Quan vas decidir... Tu eres conscient que això podria passar?
Ah, no. Jo sempre sé que quan... Això que et deia, quan ho faig en castellà, per exemple, jo sé que allò té molta més volada, saps? És a dir, es rep d'una altra manera. Una també perquè es rep a Madrid, no? Però té molta més força pel que sigui. I llavors, quan faig servir elements, també, perquè, clar, l'audiovisual té això, no? Però, és a dir, podria no haver-lo cremat per estalviar tot això, i tant, i hauria pogut explicar el mateix, sí, sí, i tant.
Ahir recordo un tuit del Cristian Segura, que era magnífic, diu, que no entén la polèmica, i diu, jo el que faria avui, en part, és que cremessis les homilies d'Organyà, i així s'hauria acabat qualsevol problema.
Exacte, o el que queda de l'estatut, que també agafar un estatut cepillado i cremar-lo, clar, sí. Perquè, clar, nosaltres Constitució no en tenim. Però...
El tema de les reaccions, per exemple, t'ha sorprès les reaccions polítiques?
Sí. I tant.
T'han sorprès?
Sí. Però m'agradaria que tots aquests polítics que s'han queixat i en podem parlar quan ells vulguin, m'expliquessin què en pensen d'això del decret de pobresa energètica. Jo és el que deia la secció, pronuncieu-vos, sisplau, els que no sou sobiranistes, penseu si és més important un cop més defensar la Constitució o un cop més defensar les persones, que són molt poques en realitat. És molt fàcil ajudar-les.
Jo ja deia al començament, i a les 8 ho he dit, a les 7, i
t'ho dic
ara, en part que a mi no m'agrada que es cremin, i aquí ja. Cadascú, és a dir, jo tinc un simbolisme, i jo crec que la gent... L'empatia, té una mica l'empatia. A mi que es cremi la Constitució, si hi ha gent que resulta que això per ell és un text sagrat, doncs a mi em molesta, com em molesta que, per exemple, es xiuli a l'himne d'Espanya. A mi em molesta que s'hi olimina... Perquè no vull que s'hi olimina a l'himne nacional de Catalunya. És a dir, clar, no, cadascú amb l'ocell. És un exercici d'empatia amb els símbols. Jo entenc que hi hagi gent, molta gent, que no pensi com jo. Molta gent que no pensi com jo. Ara, a partir d'aquí, sí que ve tota la derivada de tot això. Primer, s'ha de veure tot. Després, més que la Constitució, és el que diu la Constitució. Primer, el tema de la llibertat d'expressió, que això ho diu l'estat tipificat a la Constitució. Segona, si hem de donar, garantir llum, calefacció... a la gent necessitada. És evident que aquí és on hi ha la clau de volta de tot. I després, tercera, que TV3 s'ha vist obligada a retirar aquest vídeo quan, i per això feia aquest exercici comparatiu amb Telemadrid, a Telemadrid des de fa 3 anys hi ha un vídeo penjat, encara avui, a la seva xarxa, a la seva web, Televisió Pública de Madrid, comparant el procés a Catalunya amb els nazis.
Clar, el fet que el vídeo no hi sigui fa que tothom pugui parlar ja sense veure'l pels segles dels segles. Com allò que va passar amb el Lluís Llach i el Senegal, no? És a dir, la gent no sap que el Lluís Llach té una fundació a Senegal, llavors diuen, ha insultat el Senegal, ha dit... És igual, ja està, pilota. I amb això, contra això no hi pots lluitar, eh? Entenc això que dius dels llibres. És a dir... jo crec que era pertinent cremar el llibre perquè estàvem parlant de calefacció. Saps? I segurament si hagués estat parlant de que l'Estatut és paper mullat, l'hauria ficat en una galleda. Saps? És a dir, és perquè era molt pertinent la rodonesa de la història. Com que no ens podem escalfar, ens haurem d'escalfar cremant el que tenim, com en un vaixell.
Escolta, per cert, si alguna d'aquestes 895 o 850 famílies afectades que vulguis posar-se en contacte, perquè costa trobar, que ens truqui. És que no tinc cap problema.
Sí, vaig demanar això, en el vídeo, truqui. Que he retirat. Sí, estaria molt bé.
Estaria molt bé que algú ens truqués. Si hi ha algú d'aquestes famílies afectades que pugui explicar què significa, perquè moltes vegades els que tenim calefacció i els que puguem obrir el llum quan arribem a casa no són conscients, i l'exercici d'empatia és posar-nos a la pell d'aquesta gent. Saps?
El fred és molt puta, la sí. Cosa més puta del món.
902-47-700, ara mateix, 902-47-700 o almon@recu.net, o almon@recu.net, digues, Francesc Marc.
Un element tangencial, però crec que oportú. Aquí estem parlant també d'una cosa que és fins a quin punt, és un subtext que travessa el debat, fins a quin punt convé o no convé provocar la fera. Jo aportaré una dada sobre això.
És cert.
Jo, que escric normalment, pel meu estil, m'agrada molt la ironia i, en canvi, no m'agrada l'exabrupte. Jo sóc així i ja està. I quan escric a La Vanguardia, doncs intento a vegades ser irònic. Bé, he de dir, en la meva humil experiència, que és la que és, que generalment, fins i tot quan no sóc irònic i sóc ultracorrecte parlant dels que pensen diferent, i en aquest cas en el tema aquest que ens ocupa de la cosa aquesta de Catalunya-Espanya, els comentaris de caràcter sagnant, absolutament feridors, durs, que pengen alguns lectors de la versió digital de La Vanguardia en la versió normalment castellana del meu article, són brutals.
Sí.
Són brutals i jo no vaig a provocar. Al contrari, intento argumentar amb certa calma, puc fer alguna ironia, però no insulto, etc. I, en canvi, la resposta... acostuma a ser, diguem... Reconec una cosa, també, això no és representatiu de tothom que llegeix el diari, perquè sé que els que fan aquests comentaris són, diguem, un grup molt determinat de gent, diguem, una mica, diguem, obsessiva. Però vull dir que això ens indica que aquella idea de dir no provoqueu perquè així... No, vull dir, hi ha gent disposada fins i tot, encara que surtis amb una túnica blanca predicant el diàleg universal, que te la fotran, perquè hi ha un prejudici... I curiosament, això diguem pels que administren la web del diari, si m'escolta el Jordi Juan, curiosament, diguem, a la versió catalana de l'article, normalment no hi ha gaires comentaris. Tots estan a la versió castellana de l'article i són molt durs.
Professor Soler, vols dir alguna cosa?
Breument, perquè estem d'acord, només faltaria amb el tema de fons. Però estem canviant una mica el debat. Jo crec que el debat s'ha plantejat sobre la forma. I aquesta hem dit que tenia absolutament el dret de fer-ho, però que també hi havia el dret d'oposar-se, de que no t'agradés la forma amb la qual es va defensar un tema de fons, jo crec que indiscutible, per suposat, eh? És a dir, l'Empar ara ens està argumentant que aquest és un tema molt seriós i, per suposat, que és un tema... Jo crec que el fons no ha de justificar la forma. Podríem atacar aquest fons d'una manera molt diferent i segurament hagués originat un consens més ampli, eh? I abans hem dit amb prou insistència que la llibertat d'expressió passava per davant de tot. Però no em sembla, eh? La millor manera de justificar això, d'argumentar la necessitat o no de la forma, pues requerint que el tema de fons que es tractava era important. I és l'únic que... Jo crec que aquest no està sobre la taula en aquests moments.
Un comentari en part?
Sí, no sé.
En part i Gemma.
Entenc el que dius. Mira, fa dos dies enrere vaig fer un altre cop un comentari sobre aquesta qüestió. Ningú va dir res. Si el fet que jo he fet això fa que en parlem i que tots ens posicionem i que tots els polítics del nostre Parlament es posicionin i diguin sí, estic d'acord amb el Tribunal Constitucional o no estic d'acord amb el Tribunal Constitucional, estaré molt contenta, molt contenta. Per tant, ja m'està bé si això ha servit per sacsejar una mica, encara que molestant, cosa que admeto i fins i tot lamento, persones com tu.
Sí, però en part pot passar això, efectivament, que hi hagi més gent que en doni compte del problema i el recolzi, o que molta gent es quedi amb l'anècdota del que vas fer i perdem el focus sobre el problema real.
L'alerta que hi ha... Real, també hi ha aquest risc. No estan fent res. Què estan fent sobre el problema real? El Tribunal Constitucional...
D'acord, no, però entenc-me.
Algú ha dit alguna cosa?
No, però el que vull dir és que de vegades una cosa d'aquestes, potser estarem 15 dies parlant de l'anècdota, perquè és una anècdota que fessis veure que cremessis una Constitució, i perdem el focus sobre... Escolta, que això s'ha de solucionar. No dic que l'altre no passi, eh? Dic que hi ha el risc de que passi el contrari.
Doncs comprometem-nos nosaltres a que passi. Preguntem als polítics què pensen fer... Comprometem-nos.
El Jordi acaba de fer una crida telefònica que en parlem d'això.
Gemma.
No, jo escoltant el diàleg aquest que s'ha creuat, que aquest últim diàleg entre el Josep i l'Empar, veig claríssim que hi ha, per una banda, el compromís d'una professional, que en aquest cas és l'Empar Moliner, que està transmetent el que hi ha de fons de desesperació de moltíssima gent que amb aquesta eina del decret de sobirania d'energia podia veure garantit els seus drets bàsics, i estem vivint moments de molta desesperació. El que passa és que és molt invisible. És molt invisible. I la gent que està patint aquestes situacions no té canals. Per mi és molt més important que hi hagi l'agosarament, inclús amb aquests qüestionaments que està patint l'Empar, de formes, però que hi hagi l'agosarament de comprometre's amb una denúncia i al mateix temps de fer-se, d'empatitzar amb totes aquelles persones que estan patint la pobresa energètica i a més que no són independentistes, perquè aquí ja no estem parlant de procés, estem parlant d'una qüestió tan bàsica com és la supervivència, i pel que fa a la infància, i ella ho ha dit clarament, la situació que estan vivint molts infants a les seves llars que estan patint la carència dels subministres. Aquí és on jo penso que sí que s'està fent, i discrepo en això d'en Josep, un ús d'aquella frase del Máquina Baja, no sé si us en recordeu, no? En este mundo podrido y sin ética hay momentos que solo nos queda la estética, no? Doncs mira, arrel d'aquesta situació, d'aquesta escena, s'està també coneixent que el Tribunal Constitucional ens ha tombat novament una eina legislativa que, si no fos pel context polític, segurament ni s'hi hagués fixat. I que al darrere també hi ha uns lobbies determinats energètics que han fet la seva pressió perquè això no sigui viable en aquesta capacitat de la política d'anar buscant esquerdes per garantir els drets bàsics. Per tant, al final, mira, tot això ens està servint per parlar d'un tema que si no, no se n'hagués parlat, pràcticament no s'hagués debatut, i jo crec que hi ha molta gent d'aquest país que no és independentista, que en tot cas agraeix que ja diguem prou aquestes retallades de drets bàsics que s'està ara mateix produint a través del Tribunal Constitucional, i no ens enganyem, és un tribunal polititzat. És un tribunal polititzat, va, i hem de poder parlar en aquests termes.
Algun comentari a part?
No, no, només recordar que el Tribunal Constitucional, que quan va ser, em sembla que va ser el 2014, deia que si tombava aquest decret era perquè suposava una discriminació positiva cap als pobres catalans respecte als espanyols. En lloc de decidir que els pobres espanyols també tenien dret a llum, van decidir que no en tinguessin els catalans. És de bojos.
Bueno, segons Libertat Digital és la nova estrella de TV3, que ho sàpigues.
M'ha enviat un tuit en Rufián que m'ha dit aquí si habla más de ti que de Soria.
Què faràs amb la TV3, per cert?
Encara no ho sé, perquè ara n'hem de parlar, figura, perquè jo crec que ahir m'han dit, ostres, has de demanar disculpes per la forma, etcètera, d'acord, parlem-ne, ara hi aniré, aviam què passarà, però si no, el que jo pensava fer avui és una qüestió que és, us l'avanço per si de cas no la puc fer, que és extraordinària. És sortien imatges ahir a les televisions dels refugiats cap a Turquia, i l'autocar on els pujaven tenia un nom, el nom de l'empresa, i era Crazy Holidays. Em vaig quedar de pedra. No m'ho podia creure. Era brutal. Sí. Crazy Holidays, vinga, cap a l'autocar. I això també em va semblar que era un tema com per parlar-ne, no? Un altre dels temes pels quals la història ens condemnarà, no? Si no fem res.
Perdona un moment?
Sí.
Hola, Yolanda, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu estàs en situació de pobresa energètica, no?
Sí, exactament, sí.
I què ha passat exactament? M'ho pots explicar com ha anat tot aquest temps?
Sí, mira, jo porto 2 anys a l'atur i al gener ja se'm va acabar l'atur, no? I llavors a febrer vaig començar a cobrar el subsidi als 426. Fins que he estat cobrant el paro, doncs jo he estat pagant perquè he fet restriccions al menjar de les filles i meu, perquè pensava que no volia passar una altra vegada per tot el tema que ha passat de hipotecari, que és una altra cosa. Llavors, clar, jo he fet això, però clar, en 426 ha sigut impossible. I què he fet? Pues que al març vaig deixar de pagar una factura de gas i una factura de llum. Llavors, els 4 dies que em complien el dia del pagament, em van enviar un missatge d'Endesa i em van dir que el dia 12 d'abril em tallarien el gas. Solament per un rebut de 42 euros. Llavors, clar, jo vaig anar a Endesa i li vaig dir, n'hi ha una llei, que és la 24-2015, que aquesta llei, i vosaltres teniu el meu informe de risc d'exclusió residencial, no podeu fer-ho, perquè aquesta gent ho fa. Es passen la llei per el forro, saps? I llavors em van dir que no, que havia sigut un problema informàtic i que tranquil·la. I afortunadament, ahir quan vaig arribar a casa vaig veure que tenia gas, afortunadament. Però va ser gràcies a la llei aquesta. Si no, ahir no tenia gas. Per un rebut solament.
O sigui, per entendre'ns, gràcies a aquesta llei de pobresa energètica,
sí,
tu vas tenir gas a casa. Si no, te l'haguessin tallat.
Sí, sí, sí. Per un sol rebut, de 42 euros, em van enviar un missatge i una carta que el dia 12 d'abril em tallarien el gas. I gràcies a Déu jo vaig anar i vaig dir, n'hi ha una llei, que és la 24-2015, i aquesta llei no podeu fer-ho. I teniu un informe d'exclusió residencial de la meva família i no podeu fer-ho. I em va dir, sí, sí, bueno, sí, tens raó, perdona, ha sigut un error. Sí, sí, un error no, gràcies que està aquesta llei. Si no, ahir no vas tenir gas, no haguera tingut gas.
En part?
És que és molt bé, és que dius que tens 2 nenes, no?
Sí, tinc 2 nenes menors, sí.
I mira, saps que em commou profundament de la teva trucada, que a més a més agraeixo molt, que et saps el nom de la llei, és clar, no hi ha com no tenir llum com per saber-se el número de la llei. Jo no la sé, perquè jo tinc llum.
Bah, clar.
És molt fort. I és molt fort, que permetent. És molt fort. De veritat,
sí,
eh?
El que passa que...
Explicar-ho, això.
Sí, sí. El problema és que aquesta llei no la volen complir, perquè és una llei que ens empara a la gent que estem en exclusió residencial, a la gent pobra, saps? Que no tenim recursos. Aquesta llei no interessa, saps? I és una llei que ens empara al tema d'habitatge i al tema de pobresa energètica. I no
ho
volen complir.
La teva també circuli tant. I m'agradaria molt que la sentissin els polítics catalans aquests que han protestat pel comentari aquest, de veritat. De veritat,
no,
és que...
Sí.
Què fem? Basté, gràcies per demanar-ho i també gràcies al vostre programa per aquesta trucada.
Yolanda, moltes gràcies, eh?
Gràcies molts a vostè.
Espera un moment, es diu, perdó? Magda, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu m'ho explicaràs, Magda, el teu cas quin és?
El meu cas, jo que tenia, bueno, que no tenia feina, estava en un estat, bueno, mare sola, amb dues criatures, una acabada de néixer, i, bueno, tenia la llum tallada. Llavors no tenia cap mena de... Bueno, tenia una llar de foc, anava a buscar caixes de cartró on podíem la fruita, escalfava l'aigua amb una de butano per banyar els nens, i vaig estar aquesta situació 3 mesos. No tenia cap mena d'ajuda, vull dir, de res, perquè jo havia estat autònom, no tenia paro, no tenia res, vull dir, buscant feina com podia.
I què vas fer?
I, bueno, i fatal, vull dir, clar, la canalla en fred, ho passes malament, molt malament.
I què vas fer?
Bueno, buscar ajuda fins que, bueno, va arribar un punt que va venir el meu germà i diu, no pots, el meu germà vivia a Sevilla, diu, no pots estar així, vam punxar la llum, directament. I vaig comprar 2 radiadors, bueno, de segona mà, d'aquests d'oli, i em vaig poder escalfar. Clar, jo en aquell moment no sabia, vaig demanar a l'assistent social per buscar un pis d'aquests de preta, tampoc podia pagar el lloguer, tot s'ho acumula en aquella època. Els pisos eren d'aquests professors socials que han d'estar amb sorteig, estàs esperant no sé quant temps, bueno, la burocràcia, i clar, no, estaven tancats. En aquella època que els pisos estaven tots tancats i no es feien els, diríem, els sortejos. I, bueno, i esperar.
Déu-n'hi-do.
Esperar que trobés feina i esperar de, bueno, de tornar a poder tenir l'equilibri.
Tot arreglat, Magda?
Sí, ara tinc feina, però és dur, és molt dur. No poder tenir aigua calenta a l'aixeta i calefacció, és que és dur, és que és una cosa... Ni llum.
Magda, perquè, bueno, moltes gràcies pel teu programa. Gràcies,
Vale, gràcies.
Ja està. Empar, molta sort.
Gràcies, eh?
A tu, fins ara. 5 minuts i 2:15.